I es va jugar a la Bòbila, a Gavà. Per què? Perquè Can Dragó no tenia la gespa a punt. Ara ja està a punt. De fet, els socis de l'Europa ja tenen la informació de com poder fer aquest trasllat a l'estadi de Can Dragó. I ja, insisteixo, divendres que ve a un quart de 10, divendres que ve a un quart de 10, Europa Hèrcules, ja a Can Dragó, on acabarà la temporada dels seus partits com a local l'Europa. Victòria important, tercer classificat, veurem com acaba la jornada. Demà juga el líder, el Sabadell, també ho farà el Nàstic al camp de l'Alcorcón, el Sabadell contra el Torremolinos. Són les 4 de la tarda, de seguida el tercer temps d'aquesta derrota del Girona avui al camp de l'Oviedo. Abans, notícies, Berta Torrades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el vent a aquesta hora és el gran protagonista del dia, perquè els bombers ens expliquen que ja han rebut més de 300 avisos pel temporal, un vent que bufa amb ganes, sobretot al camp de Tarragona, a l'Ebre i a l'extrem nord de l'Empordà, on alerta perquè s'han fregat els 140 km per hora. Protecció Civil, per tot plegat, recomana evitar les activitats de la muntanya i també a prop del mar. El sergent dels GRAE, Pere Planagumà, ha explicat a Catalunya Ràdio que, sobretot de cara a demà, el que cal és extremar la vigilància pel perill de llaus.
Es formen plaques, que en diem, no? És a dir, agafa el vent la neu d'un costat de la muntanya, d'una vessant, la col·loca a l'altra i la col·loca damunt una capa de neu. Llavors, el pes de qualsevol persona que passi per allà es trenca i es desplaça, doncs, per tota la vessant i sol provocar molts traumatismes. Llavors, sobretot, mira el butlletí de llaus, que s'haurà d'actualitzar, anar ben equipats i ser curosos.
Més coses. Els Mossos han detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare a Sabadell. Els fets s'han produït aquesta matinada quan la policia ha rebut l'avís d'una baralla a l'interior d'un domicili i quan han arribat han trobat el cos sense vida d'un home. Al mateix lloc de l'incident també han localitzat el seu fill, que ha quedat detingut per la seva presumpta relació amb el crim. I hem de lamentar també un nou accident d'un ciclista que ha resultat ferit crític en un accident, en aquest cas, a l'eix del Lluçanès, a Muntanyola. L'accident entre un cotxe i una bicicleta ha passat a la C-62. El ciclista ha patit politraumatismes i l'han evacuat en helicòpter cap a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. A aquesta hora també estem pendents del servei de Rodalies, que recordem, hauria de tornar a la normalitat aquest dilluns. Una promesa, però, que podria quedar en paper mullat perquè encara hi ha a aquesta hora una desena de trams on el transport es fa amb autobús i n'hi ha més de 150 punts que tenen deficiències. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, insisteix que el restabliment de dilluns s'haurà de fer amb seguretat.
Ho hem dit sempre, els catalans i catalanes tenen dret a recuperar la seva mobilitat, però per damunt de tot hi ha el dret a la seva seguretat i el nostre objectiu és ser exigents en aquest calendari que s'està duent a terme durant tots aquests dies i en el calendari d'inversions que s'està fent per poder reprendre.
I acabem explicant que les bruixes han fet seus els carrers de Centelles, a Osona. La població celebra la 28a edició d'una jornada dedicada a la màgia i també a l'esoterisme. És el que es coneix com el Cau de Bruixes, una festa a l'entorn de les bruixes amb activitats per totes les edats, com el mercat màgic, tallers, espectacles esotèrics, rituals i cercaviles, entre d'altres. Un dels moments que genera més expectació l'ha explicat el programa Mans de Catalunya Ràdio el regidor de Patrimoni, Albert Reixac.
Jo crec que el que més espera la gent és la proclamació de la bruixa de l'any. Realment és una intriga perquè no ho sap ningú qui és i fins a última hora no es fa la revelació de quina dona centellenca doncs acabarà sent la bruixa d'enguany.
La celebració, recordem, té com a origen les dites populars de transmissió oral que qualifiquen Centelles com a terra de bruixes.
Són molt del Mans, el Tot Gira, eh?
Molt.
I ara aquests dies encara més. Una abraçada forta pel Quim Rotllant, que el tenim recuperant-se, i l'Oriol Rodríguez fent de Quim Rotllant aquests dies, i fent-ho molt i molt bé. Gràcies, Berta.
Seguim. Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Amb el primer so de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
La Calòrica torna a Barcelona amb La brama del cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. El Teatre Poliorama del 5 de febrer a l'1 de març.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo, amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
L'escriptor i periodista Borja Dunyó fa 3 anys que és vegà.
No participes en l'explotació dels animals, i això inclou el menjar, la roba...
Una presa de consciència que va ser gradual.
Per exemple, la carn vermella se'm va començar a fer difícil de mastegar. Quan anava a una peixateria, li vaig començar a dir a la meva dona que jo em volia esperar fora.
La fotoperiodista Ariadna Creus ha documentat la situació a les granges de porcs i de pollastres.
Mai he pogut accedir a un escorxador, però és gairebé impossible. I a les granges, molts cops t'has de colar.
També ha posat el focus a les festes taurines.
M'han emputxat, m'han insultat, m'han agafat pel braç. Si a aquest toro no li està passant res, perquè no puc fer les fotos.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Veganisme, una opció política.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Falten 6 dies perquè comencin els Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo. Aquesta tarda el Tot Gira...
Evidentment, si vaig als Jocs, a cinema als Jocs, és per lluitar-ho i per... No, som ambiciosos i tenim ganes d'anar per medalles.
Oriol Cardona, l'aposta catalana dels Jocs.
A partir de les 6, Oriol Cardona el Tot Gira, i de seguida també el Biel Cadilla em diu que podrà conversar tant amb l'Ot Ferrer com amb la Maria Costa, els altres dos catalans que en esquí de muntanya, en esquimo, i juntament amb l'Oriol Cardona, a partir de la setmana que ve s'estrenaran uns Jocs Olímpics, en aquest cas a la modalitat d'esquí de muntanya, que per primera vegada serà olímpic. De seguida vaig amb el tercer temps. Coses, però, que estan passant. De seguida comença segona divisió, partit de l'Albacete. El Carlos Belmonte, que seguirem, Oriol, de prop, perquè recordeu, la setmana que ve tenim un Albacete-Barça a la Copa del Rei.
I perquè l'Albacete des que va guanyar el Real Madrid només fa que guanyar els seus partits. Ha guanyat el Real Madrid, ha guanyat el Cádiz i ha guanyat també el Valladolid. Ara, a partir d'un quart de cinc, rep el Saragossa amb la intenció de sumar 3 punts més que l'acostin una miqueta a la zona de promoció d'ascens a primera divisió.
També a segona començarà el Burgos-Leganés, ara un quart de cinc, i a un quart de cinc a la primera divisió també comença ara l'Osasuna-Villarreal. El futbol internacional ja ha començat 4 de la tarda, el partit del líder, l'Arsenal.
Ara mateix al minut 7 de la primera part, Leeds 0, Arsenal 0.
I de seguida, Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A un quart de cinc, Lliga F, comença el partit de l'Espanyol a Lezama, al camp de l'Atlètic Club, ja amb 11, eh?
Un Espanyol que surt amb Salvador a la porteria, defensa de 3 amb Vallejo, Ballester i Simona, els carrilers, les bessones, Ainhoa Domènech i Ari Domènech, doble pivot amb Ainhoa Campo i Ana Torrodà, a les bandes on Baradat i Brown, i en punta Paula Arana.
Això és la transmissió del Girona. Això és el Tot Gira.
Lemar ho ha fet, Lemar preparant aquí l'equip per Àlex Moreno, busca posició de xutxut amb la cama dreta, la seva maldestra, la pilota ha sortit a l'esquerra del porter Aron. La Xiverri fa un retall dins l'àrea, xuta, la rematada de Lemar, fora! La pilota compta dins l'àrea, la rematada, i gol d'Elias. A dins l'àrea, la pilota cap a la banda dreta, la deixen a Elias, sol, a un parell de metres de la línia de fons, s'avança l'Oviedo, doncs mira, anava dant, acaba de badar el Girona, Oviedo 1, Girona 0, el Carlos Tartiere. Penjarà la pilota al jugador del Girona. Penja, molt tancada, la rematada, fora! Ara sí que ens hi hem posat, però ja és tard, nois. S'ha acabat el partit, que el Girona perd aquest primer partit, el 2026. Avui el Girona no ha pogut al camp del Cué. Avui, final del partit del Carlos Tartiere, Oviedo 1, Girona 0.
El tercer temps.
Passen 10 minuts de les 4 de la tarda amb el Xevi Soler des de la zona de vestidors del Tartiere. Xevi, no arriba a Michel encara, eh?
No, esperem a la sala de premsa.
Perfecte. A veure, repassem dades d'aquest partit tan i tan espès avui que ens hem empassat al Tartiere. Dic que ens hem empassat perquè realment és que ocasions de gol el Girona ha tingut aquesta final, que ara sentíem com recuperàvem la narració que em feia el Solà, i pràcticament res més.
Hem esperat dues hores per aquesta...
Pràcticament res més. Digue'ns-ho tu, Marc, les dades són molt pobres avui del Girona en atac.
Molt pobres. Sí que és veritat que hem acabat, un cop el Girona ha rebut el gol, l'Oviedo també ha fet una passa enrere, i és quan el 50% de les rematades totals del partit han arribat. Què passa? Que de totes, només un terç han anat entre els tres pals. És a dir, tres de les nou han anat entre els tres pals, de les quals perilloses la falta que no era directa de Zigankov al minut 91. Aquesta és la més perillosa que hi ha hagut per part del Girona. La resta de jugades han acabat amb rematades fora.
Clar. I, Marc, una cosa aquesta que dius, que treu escandell, hagués estat fora de joc d'Estuani.
Sí, sí, o sigui,
és fora és de
veritat.
Joc
clar. Dir, o sigui,
no,
si arriba a entrar...
Si arriba a entrar, no és gol.
Exacte.
Quina digueu? La de
la falta lateral de Zigankov, que va tancar de porteria, que treu escandell una mà a terra, sí. Estuani està en fora de joc, que és el que intenta fer la rematada. Per tant, té intenció de rematar la pilota i està en fora de joc.
D'acord.
Clar, és una producció ofensiva molt baixa. Certament, el rival tampoc ha fet gran cosa.
No, però ell ha rematat 4 de les 6 vegades entre els 3 pals i bé, un gol.
La veritat és que produint tan poc, generant tan poc, davant d'un Oviedo, que és dels pitjors equips a nivell golejador, bé, el pitjor golejador, 11 gols amb el d'avui, 12, oi, en tota la temporada? 12 gols.
Sí.
Clar.
4 fets al Girona.
I 4 els ha fet en el Girona. No sé si el partit d'avui l'hem d'interpretar simplement com un accident perquè els nous ja han arribat i els nous faran millor que el Girona, o teniu la mosca darrere el nas pel que ha passat i sobretot pel que vam veure a l'inici de la primera volta. Francesc.
Bé, jo a partit d'avui, quan jugues contra equips coers, contra equips que teòricament abans de començar el partit penses que tens el partit guanyat i mai passa així, perquè mai passa, i mai un partit està guanyat abans de començar, li penso que és un tema d'intensitat, de mentalitat, de concentració, de voler fer mal al rival, de ser més vertical, de trepitjar àrea, l'Oviedo ens ha obligat, sí que hem fet moltes passades, però moltes cap enrere, o laterals, però no hem fet les passades de mèrit cap endavant, i a vegades això fa que mentalment l'equip digui, ja guanyarem, van passant els minuts, no fem mal, perdem, llancem pràcticament 60-70 minuts, i quan volem reaccionar anem tard, perquè ja anem a remolc d'un resultat advers, no? Per tant, jo penso que és un tema molt d'intensitat, de capacitat mental, de preparar el partit com si juguessis contra el líder.
Per mi és un toc d'atenció, simplement un toc d'atenció, perquè allò que dèiem de mirar cap amunt, està molt bé, però costa sang, suor i intensitat, que diu en francès, i mil coses més. Per tant, és un toc d'atenció en el sentit de no us relaxeu, perquè aquí qualsevol equip és capaç de guanyar qualsevol. L'últim ens ha guanyat, el penúltim també ens ha guanyat. Per tant, s'haurà de lluitar com s'ha fet amb els altres partits. I a més, ara hem d'afegir que hi ha tots aquests jugadors que... També us haig de dir que jo, des que juga Ter Stegen, tinc molta confiança en que l'equip rebrà molts pocs gols.
Clar, Ter Stegen avui li arriben en perill una vegada, que és la del gol.
Sí, perquè no? ha fet un parell d'aturades, però molt,
però no,
molt fàcils.
Però no podríem dir que són aturades de mèrit, Marc. Eh?
No, que va, ni molt menys.
I de fet, en el gol no pot fer res, perquè és és una assistència passada de la mort que ell no pot
fer. Que t'hi agafa molt bé, perquè atreu l'atenció de Ter Stegen, Ter Stegen ha de sortir, i entre ell és molt bé per l'eix, per tant... Res a recriminar.
De fet, en els dos partits que ha jugat amb el Girona, li han xutat una vegada, realment.
Sí. Una aturada contra el Getafe.
Que ell hagi pogut intervenir, perquè el gol que li fa l'altre dia el Getafe tampoc pot fer res. És imparable. El d'avui és imparable. I la que realment pot fer alguna cosa l'atura, i és una aturada de mèrit, que és aquella que atura amb el genoll a l'última acció del partit contra el Getafe. Per tant, de moment, el que ens està oferint Ter Stegen és fiabilitat, sobretot amb aquesta capacitat que té de jugar amb els peus. Avui, per exemple, Fran Beltran no l'hem vist tant, com si el vam veure el dia del Getafe. No sé si tens intervencions de Fran Beltran avui, Marc.
Sí, mira... Fran Beltrán ha acabat el partit amb 81.
Bueno.
Però clar, és que era la...
Tenia moltes...
El partit anterior tenia 60 a la primera part.
Sí.
Ja.
Clar, en relació al que ha fet avui, sí que hi ha diferència.
El que passa que hem de donar valor a les intervencions. O sigui, Fran Beltrán avui ha intervingut també bastant, però en una zona que no ha portat... Ha portat continuïtat de pilota, però no ha portat situacions de perill cap al rival, no? Per tant, potser vaig veure una mica més actiu mirant endavant contra el Getafe que no pas avui, que pràcticament les passades cap ha servit per ser definitiva.
Clar, és que en el partit del Getafe acabes amb el gairebé 60% a camp del Getafe. Avui has acabat amb el 54% a camp propi. És a dir, hi ha una diferència de 16 punts, en aquest cas de localització, d'estar a camp propi, és a dir, a prop de la teva àrea o a prop de l'àrea rival. Que simplement pel fet d'estar allà, ja qualsevol passada interessant o de mèrit o dalt, ja et genera una possible ocasió de gol. O com a mínim un atac. És que avui no. Avui estaves molt lluny de l'àrea rival.
Això vol dir que les dades que ens expliques, Marc, és el reflexe de realment el que ha passat al partit. No fallen, eh? O sigui, el que ha passat amb les dades no falla.
No és incidència directa, però potser algú ho dirà, que dos partits amb Ter Stegen, un gol cada un, i els dos anteriors amb Gazzaniga imbatut. Va,
debat. Bé, jo crec que aquest debat està superat.
No hi ha debat.
Està superat. Jo crec que no hi ha cap dubte que Ter Stegen ha de ser el porter titular.
Més que Fran Beltrán, no és una cosa. A mi m'ha decebut potser més Echeverri, que pensava que podia aportar més i que aquesta electricitat...
Jo el veig molt accelerat, no sé si...
Sí, però avui quasi no ha intervingut, eh? No, un parell d'accions a dintre l'àrea, alguna passada que ha fet, sí, accelerada, com tu dius, però no ho sé, no l'he vist tampoc amb, no ho sé, amb ganes, eh? Amb suficients ganes, per dir-ho així.
Home, Echeverri ha tocat 24 vegades la pilota, eh?
Sí, però de transcendència...
Transcendència, però...
Cap ni una, i és un jugador...
Cap jugador, quasi. O sigui, excepte Benat...
Sí, perquè és un jugador que juga en una zona que sembla que les seves intervencions haurien de generar bastant més perill del que realment han generat.
També pensem que ha jugat gran part dels minuts amb l'Oviedo ja anant per davant del marcador, per tant, no tens tants espais, no tens possibilitats de fer-te veure. No ha de buscar acceleracions, ha de buscar participacions que siguin amb valor, no? A vegades un jugador jove, quan arriba, vol demostrar, vol ser molt participatiu o molt de tenir ocasions molt clares i participar en zona de definició, ha d'estar tranquil, ja li arribaran les oportunitats, tot just acaba d'arribar.
Jo ho dic en aquest sentit, que jo el veig accelerat amb això, no? que vol fer moltes i moltes coses, i com que no li surten les primeres, doncs, sí, accelerat.
Bé, el cert és que avui pràcticament podríem dir que no ha sortit res. Sí que hi ha una cosa positiva, que és que ha tornat Estuani, i malgrat no n'hagi tingut cap de clara, la seva presència continua intimidant el rival. I té alguna cosa, té algun magnetisme que jo crec... Jo no sé si seguiu pensant que Mitchell li donarà minuts a les segones parts. Evidentment no el veiem com a titular, per edat i per desgast, però és una peça fonamental, això sí.
És que ara mateix el que il·lusiona... Estuani, no hi ha cap més davanter.
Quan surt el terreny de joc, tots pensem, algun en tindrà, algun en pescarà.
Alguna cosa passarà. Benat, avui hem començat dient que tenia més intervencions, o almenys a mi m'havia donat aquesta sensació, però és cert que les intervencions de Benat no generen tant perill com quan Estuani toca la pilota, encara que sigui una vegada. I la gent tenim fe cega amb Estuani, amb el seu joc de cap, amb el que sigui.
Clar, perquè és el primer recanvi del davanter. És a dir, la setmana passada va entrar
Mira,
Arango.
Si no surt Mitchell a la sala de premsa, podem sentir Lemar a Dazón.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil, es lo que hemos encontrado. Y bueno, hemos intentado hacer nuestro juego, pero al final hemos cogido este gol, que nos duele un poquito, pero es que sabíamos que era un equipo fuerte en su casa y bueno, es así, a levantar la cabeza y a seguir en nuestro camino.
Habéis tenido mucha posesión, quizás ha faltado un poco traducirlo en ocasiones. El Real Oviedo, la primera ocasión que ha tenido, la ha materializado. ¿Qué creéis que ha faltado para conseguir esos tres puntos?
No, como lo has dicho, a la sala de prensa. Han posat seriós.
Vamos a la sala de prensa y el turno. ¿Teniu micros? Sí, Xavi.
Hola, Michel. Aquí.
Xavi Solal, tot gira a Catalunya Ràdio. T'has queixat... Bé, queixat no. Has explicat durant la temporada molts cops que us faltava zona 3 donar algun punt més. El partit d'avui és un exemple d'això?
Sí, sí, ho hem vist. Sobretot la primera part. Bueno, la segona també, però la sensació de la primera part és de superioritat i poca finalització de l'equip. Hem mirat poc al gol en situacions que hem de fer-lo més. Aquest tipus de partits hem de saber que necessitem ser capaços de generar més ocasions, perquè el joc penso que està millor que el rival i que no han pogut pressionar a nosaltres, i tinc la sensació que s'hem quedat sense donar una mica més en zona 3, que és una de les parts més importants del joc, en les àrees.
Miquel.
Hola, Michel. Miquel Agut, de RAC1.
Hola, Miquel.
M'agradaria saber si tens la sensació, per tant, com d'una oportunitat perduda, desaprofitada, per allunyar-vos de baix i tenir un punt més de tranquil·litat. I no sé si, sent l'últim partit amb el mercat obert, si el partit d'avui et canvia una mica la perspectiva de mercat o no?
Hem perdut una oportunitat, perquè cada partit és molt important. I avui l'ho era. Ja l'he dit, no definitiu, però sí, és un partit molt important. Era un partit molt important per nosaltres, per ells també. I... No, el mercat està obert, però la sensació que tenim és que millora la plantilla. En les circumstàncies que tenim és difícil, veurem, no ho sé. Però en aquesta plantilla hem de finalitzar més i he de trobar les sensacions de... o bueno, juntar jugadors que siguin capaços de mirar a porteria rival o aquest jugador que no té aquesta característica, entrenar-lo per mirar més a porteria, perquè ha enxutat molt poc per el domini que ha tingut l'equip.
Bona tarda, Mitjo d'Arnau, Gaia Esportiu. No sé què ha passat més, si la primera meitat que no s'ha acabat de concretar o la segona meitat que s'ha topat amb un bloc baix d'Oviedo. No sé què ha passat més a l'equip. Merci.
No, les dues. La sensació és que hem controlat el partit, perquè hi ha partits que ens costa més fer ocasions, però el rival dona la sensació que es pot fer mal. Però avui la sensació era de control, però sense zona 3, que és molt important. I ells han tingut una ocasió en una pilota parada i el gol, només. Però és... nosaltres tampoc hem fet moltes ocasions. Penso que una més o menys clara, la de Bannat, però la sensació és de fer poc per guanyar el partit quan estàs controlant el joc. És difícil d'explicar, però així és.
Marc.
Hola, Michel. Bona tarda. Marc Progués, del Diari de Girona. No sé si aquesta derrota suposa una frenada en sec en aquesta reacció que havia agafat l'equip, amb l'atmosfera positiva que hi havia amb l'arribada dels nous fitxatges, i és una mica de dosi de realitat que costarà més del que poder la gent es podia pensar arran d'aquests bons resultats.
L'atmosfera de fora no la podem controlar nosaltres. A la mateix que l'Oviedo, nosaltres lluitarem per fer 42 punts, 42 punts. Penso que en aquest punt arribarem a l'objectiu més important del club, que és continuar en primera divisió. La resta no podem fer més. Si la gent pensa que és fàcil guanyar partits en primera, nosaltres tenim clar que no. És molt difícil i molt complicat. El que hem fet fins ara és donar la volta a una situació molt difícil i molt complicada. Però hem de continuar. I necessitem fer 42 punts. Si no, estarem lluitant per... 10 equips estan en les mateixes la mateixa situació que nosaltres. Necessitem guanyar i arribar a 42. I després veurem si tenim temps per fer alguna cosa més, però la sensació és de lluitar per continuar en primera.
Hola, míster, ¿qué tal? Joaquín Alonso de la Nueva España. ¿Qué diferencias encuentras con el Oviedo de la primera vuelta al Oviedo que viste hoy?
Bueno, quizás en las situaciones de presión he visto un Oviedo más agresivo, pero nos costó más allí que aquí. Allí sí que la sensación hasta el 1-2 era que el Oviedo se iba a llevar el partido. Después del 1-2 sí que tuvimos 15-20 minutos muy buenos, que le dimos la vuelta y el Oviedo nos empató al final. Y hoy no he tenido la sensación de que el Oviedo estuviera por encima de nosotros en ningún momento. En ningún momento. Defendieron bien, presionaron bien, estuvieron bien, pero el control del partido fue nuestro, esa es la sensación que tengo. Aunque es verdad que las ocasiones claras, yo creo que hay una por cada lado y ellos han metido y nosotros no, y ya está. Bueno, el Oviedo viene haciendo las cosas bien últimamente, sin ganar, pero tenían esta sensación de que estaban trabajando bien. Sabíamos que era un partido difícil, complicado. Aquí el Betis, el Celta no han ganado, o sea, no es fácil. Pero también teníamos la confianza de hacer un buen partido y hemos hecho un buen partido en juego, pero no en las áreas, sobre todo en la rival, que es donde tienes que hacer daño.
Sí. ¿Qué tal, Mr. Pablo Fernández de la Voz de Asturias? Quería preguntarte por Santi Cazorla. No sé cómo has visto su entrada al partido, si te esperabas que fuese a jugar después de llevar tantos partidos sin contar. ¿Y cómo valoras un poco su temporada? Creo que jugaste contra él a principios de los 2000, coincidisteis, no sé, ¿cómo lo ves en general?
Bueno, es un jugador, el talento ese no se pierde, evidentemente pues un jugador que lleva tantos años al más alto nivel, pues siempre que le ves en el campo te alegras y es un jugador que nos ha hecho disfrutar mucho a nivel de clubs y a nivel de selección, así que nada, le he visto bien, es claro que me esperaba que pudiera jugar, porque es un jugador que a lo mejor las piernas ya no levantan rápido, pero la cabeza le sigue yendo igual de rápido, porque lo tiene, y nada, felicitarle, porque tiene esa ambición, esa ilusión de seguir jugando. Nosotros tenemos a Stuani en las mismas circunstancias, y son jugadores que marcan mucho el nivel de profesionalidad y de rendimiento de los equipos, y son dos ejemplos muy claros de lo que es ser un futbolista profesional y de nivel.
Sí, la última, sisplau, por favor.
Hola, Mr. Chisco García, de Onda Cero. Hola. Vivieron en el inicio de la temporada una situación complicada en las primeras jornadas, que se vieron abajo, han sido capaces de darle la vuelta. ¿Cree que un equipo como el Oviedo tiene todavía tiempo y posibilidades o material suficiente como para dársela? Sobre todo porque me pareció entenderle que fija la permanencia en 42 puntos y parece una barbaridad para un equipo que tiene 16.
Bueno, pero sí, tiempo hay. 17 jornadas quedan, son muchas. Y ganar 3 partidos seguidos te meten en la pelea. La dificultad está en engancharte. La dificultad está en engancharte de no ser capaz de ponerte a 2, 3, 4 puntos de una situación de poder respirar y decir, con un partido más nos metemos en la pelea. Bueno, sí que tiene, todos tenemos las mismas posibilidades, hay que ir, la dificultad está en cada partido y hay que ir ganando, hay que ir trabajando y luchando cada punto que consigues. Todos los equipos tenemos disponibilidad, yo no veo a ningún equipo fuera de la competición ahora mismo. Todos los equipos están compitiendo y veo la dificultad de los 42 puntos por eso. Porque no hay rival fácil y no hay un rival que veas que ha bajado los brazos.
Sí, pues gracias a todos. Gracias a Oviedo por el trato. Buenas tardes.
Molt bé, doncs Mitchell, que insisteix en aquesta urgència d'aconseguir els 42 punts, fent els números ràpids, li en falten 17 al Girona. 17 per fer els 42. I em quedo amb una cosa. Ha dit, el Girona ha estat bé en el joc, però no en les àrees. Ara us demano l'opinió, si esteu d'acord o no amb Mitchell. Però abans, primera divisió. Ha començat ja l'Osasuna-Vilareal. Oriol, de moment sense gols al Sadar.
El 12 de la primera, de moment no hi ha gols. Osasuna 0, Vilareal 0. Més destacat és que en Raúl Moro, el jugador català que ha entrat al mercat d'hivern amb l'Osasuna, avui és titular.
El que sí que s'ha avançat al marcador és l'Albacete, que és el pròxim rival del Barça a la Copa del Rei, segona divisió.
Sí, amb un gol d'Agus Medina, minut 5 de la primera part. Albacete 1, Saragossa 0. Ara som al 15 de la primera part. I remenant una miqueta amb quin 11 surt avui l'Albacete, surt amb l'11 de la Lliga, perquè el de la Copa és diferent. És a dir, l'11 titular que va jugar contra el Real Madrid a la Copa era pràcticament el conjunt suplent. Avui hi ha 8 canvis respecte a aquell equip que aleshores va eliminar el Madrid d'Arbeloa.
Està empatant a 0 Burgos i Leganés, en l'altra partida que ha començat a 4-5 a la segona divisió. Futbol internacional, l'Arsenal, el líder de la Premier, ja està guanyant.
S'acaba avançant amb un gol de cap de Martín Zubimendi, el 29 de la primera part, Leeds United 0, Arsenal 1.
I Marc Andrés, l'espanyol, ha començat també a 4-5 el seu partit Lliga F a l'Ezama, el camp de l'Atleti Club, i veig que hi ha bar.
Minut 15 de partit, revisió.
Ara tenim el micròfon.
Ha demanat revisió l'Atlètic Club per un possible penal sobre Naia Landaluz. L'està revisant la col·legiada. De moment veurem què decideix, però hi ha un frec a frec amb una defensa de l'Espanyol. I aquí ara només podem esperar a veure quina és la decisió que pren l'àrbitre principal en aquesta primera revisió de VAR que ha sol·licitat l'Atlètic de Bilbao en aquest partit. De moment 0-0 al minut 15.
S'ho està mirant també la Carla Borràs, com veus la jugada?
Sí, bé, doncs que haurà de decidir, però sí que és cert que Domènec estira bastant de la samarreta.
És que també en part d'estirar la samarreta s'ha de mirar el peu perquè trepitja l'Andaluce, que s'ha queixat molt d'aquest peu esquerre, i ha demanat
sí,
entrar
ha,
les assistències
també baix. Doncs, mira, és...
i la trepitjada podria ser el que faci que hi hagi penal.
Tant trepitjada com subjecció. Sí, jo crec que Alicia Espinosa sí que xiularà el penal i per tant l'Atlètic de Bilbao recuperarà el challenge que ha demanat.
Bé, doncs veurem com acaba la jugada, segueix-nos. Marc, per cert, que també estan pendents dels quarts de final de l'Eurocopa de Futbol Sala. Demà juga la selecció espanyola contra Itàlia. Està jugant la França de Touré, el jugador de Barça.
Sí, amb Amadou Touré, que està empatant a 0 contra Ucraïna al 16 de la primera part.
Molt bé. Encara s'ho miren, eh? A l'Ezama.
Sí, de moment portem, si no m'equivoco, 2 minuts ben bons, només de revisió. Ja sabem que aquí a la Lliga F les revisions van llargues.
Per dir que, per cert, es pot seguir per Esport 3, eh?
I penal d'Ainhoa Domènec sobre Naia Landaluz. Una Ainhoa Domènec que, més, pel que veiem a l'àrbitre, rebrà la targeta groga i, per tant, l'Atlètic Club, que té l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. Un Atlètic Club que, recordem, va guanyar el Real Madrid, però després han queixat dues dures derrotes, més clara la del Tenerife, que va perdre 5-0, també va perdre les semifinals de la Supercopa contra el Barça 3-1, però sí que és veritat que no va tenir opcions de guanyar, tot i jugar 45 minuts
un
amb una jugadora més.
L'Ezama no és un camp gens fàcil per l'Espanyol, que tot i així té el descens molt ben controlat. Hi ha dos equips que estan clarament despenjats, com són Dux Logroño i Llevant.
Llevant, que avui ha guanyat, per tant, s'ajusta una miqueta més, però bé, l'Espanyol encara és a 12 punts, per 12. Tant, és una barbaritat.
12 de marge, queda molt partit encara, a veure aquest penal que xutarà l'Atlètic Club a l'Ezama el 17 de la primera, amb empat a 0 al marcador.
Sí, un Atlètic Club que tot just és a punt de xutar aquest penal, minut 17 de la primera meitat, Romén Salvador sota pals per intentar evitar que l'Atlètic Club s'avanci, i crec que escoltarem el gol abans de temps per al seu ambient, i efectivament doncs que escoltem com Romén Salvador ha fet una doble aturada perquè atura primer el xut de penal a la seva esquerra, s'ha llançat de manera excel·lent i a la segona opció també l'ha aconseguit aturar la portera de l'Espanyol, per tant es manté aquest empat a 0 per un conjunt blanc i blau que, per cert, potser sembla mentida, però no perd un partit fora de casa a la Lliga des del 4 d'octubre. Per tant, està en una ratxa molt i molt bona lluny de la ciutat esportiva d'Ani Harke.
I de penal a penal, perquè a primera divisió el té al seu favor el Sadar, el Villarreal.
I el xutarà Gerard Moreno, l'exjugador de l'Espanyol. A penal l'ha comès Javi Galán sobre Pepe. A la porteria de l'Osasuna hi ha Sergio Herrera. Gerard Moreno, que anirà cap a la pilota amb la cama esquerra, farà llançament a minut 17 de la primera part. De moment empat a 0 entre l'Osasuna i el Villarreal. A veure què farà el jugador català. Xuta a la dreta del porter, a la dreta de Sergio Herrera, marca el Villarreal, marca Gerard Moreno, s'avança el Villarreal, Osasuna 0, Villarreal 1.
A veure, Mitchell, ha dit això, que han estat bé en joc, però no a les àrees. I estem d'acord, Francesc?
Totalment, perquè el gran hàndicap que té la idea de joc de Mitchell és aquesta. O sigui, si dividim la fase ofensiva en tres parts, l'inici del joc, i més a més tinguent a Ter Stegen, el tindrem boníssim. la creació amb la mobilitat que tenim al mig del camp i jugadors que tenen molt bon peu, com poden ser Fran Beltran, com pot ser Lemar, Unahi quan arribi, també el tindrem. Però la fase de finalització, aquí tenim un problema, i aquí l'hem tingut bastant, i aquí és on, en general, ens costa. Perquè tenir la possessió, tenir-la lluny de la porteria rival, tenir-la possessió sense fer mal, sense trepitjar l'àrea, no et serveix de res. Per tant, aquí l'entrenador el que ha d'aconseguir és que totes aquestes fases que fa tan bé l'equip serveixin per treure rendiment. L'objectiu de sortir en pilota controlada és perquè el rival et vingui a buscar, superar línies, i això ho fem molt bé, anar superant línies, anar superant el rival, guanyar metres en distància a la porteria sense perdre la pilota, això ho estem fent bé, però quan arribem a la frontal de l'àrea tornem a tirar enrere. Per tant, què ens passa? Doncs que aquestes passades enrere ens dificulten tot el mèrit que hem fet de jugar bé des de l'inici, en no fer mal i no trepitjar-hi el rival. I aquí és on l'equip ha de millorar, i Mitchell ho sap, i necessita futbolistes que tinguin desequilibri.
Això sí.
Mitchell ja va dir fa un parell o tres de jornades que el que faltava era contundència a les àrees. És cert que potser en tasques defensives s'ha millorat, però en tasques ofensives tenim encara moltes mancances. No som forts, gens forts en el joc aeri, sobretot atacant, som febles en les jugades de pilota aturada, i això, més enllà del joc que deia en Francesc, que estic absolutament d'acord, determina que quan l'equip no juga bé i quan encara que superis línies, tornis enrere, no tinguis oportunitats de xutar, amb aquestes jugades de pilota aturada tampoc facis mal. Per mi sí que té raó Mitchell de queixar-se i demanar a l'equip que sigui més contundent a les àrees, sobretot en la d'atac.
Hi ha una jugada polèmica, només una, en el partit d'avui. Javier Alberola ha estat a l'inici del partit, tot just a l'inici. Ha passat una mica desapercebuda, una entrada molt dura sobre Sigankov, que ni tan sols ha suposat la groga. No recordo exactament quin jugador de l'Oviedo és.
Colombato.
Que no és ni un perro.
Però m'heu entès tots.
Sí, Colombato, diguem-ho com s'ha de dir.
No et pots equivocar aquí, Carla, ja ho saps.
Colombato, i un àrbitre encara menys.
Per cert, parlant de colombatos, hi ha molts de coloms aquí.
Ah, sí?
Sobre
bona intervenció, Solà. Aquesta falta molt dura sobre Benat. No ha vist ni tan sols la groga. I ja hem dit que estava al límit fins i tot perquè fos vermella.
Doncs ara em reafirmo que ja no és tan límit, sinó que potser me'n vaig cap a la vermella. Sense el potser, me'n vaig cap a la vermella. És a dir, aquesta acció, i és que no només és la trepitjada, sinó és l'enganxada. És la cama de suport que té, en aquest cas, Benat a terra, i que Colombato no té opció de jugar la pilota. Aleshores, cama de suport va per darrere, li va a l'Aquiles, que és el que se'n diu, sobretot des de CTA, durant la temporada, que bé, a l'inici de temporada, que volien mirar molt més amb lupa aquestes accions, va amb impacte, és directe, per tant, és vermella. Llavors, en aquest cas, ja no és tant de Javier Alberola, sinó que aquí hauria d'entrar a Oliver de la Fuente, àrbitre debutant aquesta temporada en el VAR.
És evident que l'àrbitre se li ha passat per alt, no ho ha vist, però aquí el VAR és on ha d'entrar.
Exacte,
i el
VAR
el que entén, que interpreta, és que és groga i, per tant, no entra. No?
Bé, però és que el VAR, en aquesta acció, com, o sigui, el que comentava de les diferents... com, coses que passen en l'acció de com va l'enganxada, a on l'enganxa i la intensitat, tot i que el VAR no pot valorar la intensitat, sí que ha de valorar com cap a on hi ha l'impacte, de quin tipus és l'impacte i que va per darrere l'Aquiles en el peu de suport que està al terra. En aquest cas, aquí és on entra el VAR, perquè no és temerària, és joc brusc, perquè va... A fer mal, és a dir...
Clar, a veure, és una jugada que hauria pogut canviar el signe del partit, perquè és a l'inici del partit.
Sí, és pràcticament
en la primera... No és la primera jugada, però és a l'inici del partit, minut dos. Clar, comença el partit jugant contra 10, l'Oviedo. Home, doncs és un error groller. És un error groller de l'àrbitre. Però bé, queda apuntat, a veure si en aquests vídeos que fan,
rectificant decisions, estarem pendents almenys...
a veure si aquesta jugada la posen.
Sí,
perquè, vaja.
I després, que això ja no canvia el significat del partit, però crec que, no sé si estareu amb mi, però que és un partit que no només és de dues grogues, una per cada equip. En aquest cas, Benat també n'hagués pogut veure groga potser en l'acció... que li obre la cella al jugador de l'Oviedo, o accions que els jugadors de l'Oviedo han fet faltes temeràries, que no hi ha hagut targetes. Jo crec que és un partit on més targetes...
Massa permissiu ha estat el de
l'Oviedo. Sí, jo hagués tret més targetes per... Bé, que pot canviar el signe del partit, perquè al final revoluciones.
Sí, sí. Bé, en fi, calendari del Girona. Setmana que ve, dissabte, 6:45, al Pizjuán, Sevilla-Girona. I després, el Girona-Barça, en un dia que no agrada gaire l'afició del Girona, Girona-Barça dilluns, és 16 de febrer a les 9 de la nit. Són els dos horaris que tenim confirmats. El següent, que és l'Alavés Girona, ja no té encara hora confirmada. Molt bé, si no hi ha res més des del Tartiere, anirem per les notes finals de la transmissió.
Em diuen ara que arribarà, que venen amb Tomàs Lemar, des de premsa del Girona.
D'acord.
Que ara no sé si és d'aquí 30 segons o d'aquí 5 minuts.
Fem una
no
cosa, avancem amb les notes finals i, sí, òbviament, tant. Quan surti Lemar, l'escoltem en directe.
I pot fotre's un gintònic.
Aquesta no ens l'esperàvem. Era evident que no estaríem invictes tot el 2026, perquè si no sí que jugaríem la final del Mundial. Però avui, després de 3 victòries consecutives a fora, derrota. Sabeu què tenien en comú quan vam guanyar a Donòstia, al camp del Mallorca, al camp de l'Espanyol, i que avui no s'ha fet?
No.
Que anàvem vestits de groc, avui blanc i vermells. A Sevilla, tots amb la samarreta groga.
Va tapar amb el cul.
L'Oviedo se'ns ha entrevessat. L'Oviedo segurament baixarà, no en farà prou. Encara és el cué, però ens han fet, ho dèiem a la transmissió, 4 dels 12 gols. Un terç dels gols. Ens ha sumat 4 dels 6 punts en joc, un 25%. Avui ha tornat la famosa zona 3. Sembla una promoció d'un programa de TV3, no?
L'antititular del partit.
L'Almada invencible. Ja té nassos que justament el nou tècnic de l'Oviedo sigui invencible només contra nosaltres. Hem perdut, nois, contra un equip amb un mig del camp, amb un jugador incomplet, quasi Sibo, imagineu si fos complet, i un altre indecís, Colombato, que com tothom sap no és un perro ni és un gato, i no ho he dit gaires cops. Res, que ens han trinxat i ens han fet avui un Tartiere de tonyina amb nosaltres, i per més inri, amb gol de l'únic gironí que hi havia avui al camp.
Bé, doncs, que ho he apuntat, eh? De groc, demanem-li a Mitchell de groc al Pizjuán, eh? Que jo crec que hi jugarem de groc.
Podríem jugar de blau, que és la tercera.
Sí, perquè el Sevilla va de blanc, sí, amb tons vermells, però és molt probable que juguem
de groc. En groc, jo us vaig dir el darrer partit que els jugadors tenen supersticions amb aquest tema i que si fan comptes i veuen que amb groc hi ha hagut bons resultats, demanaran jugar de groc.
Sí, però aquí també entra el tema del negoci, el màrqueting, les samarretes, que això va més enllà dels jugadors. Molt bé, Susi Sala, Francesc Argol, Eduard Solà, en José Antonio Muñoz, la Carla Borràs, en Marc Domènech, gràcies a tots.
Adéu.
Adéu. Pendent de l'Emar, quan surti ens avises, d'acord, Xavi?
Perfecte.
Vinga, fins ara. Per cert, abans de la publicitat, coses que han passat, que s'ha mogut el marcador. D'entrada, la primera divisió, ens deies, Oriol, que s'havia avançat al Villarreal en gol de penal de Gerard Moreno, empata de seguida pràcticament l'Osasuna.
Al cap d'un parell de minuts ha empatat Víctor Muñoz amb el cap, i això que fa 1,70 i escaig, després d'una falta centrada per la dreta de Rubén García, amb el cap avançant-se als centrals, ha fet el gol de l'empat a 25 de la primera part. Ara hi ha un empat a 1, Osasuna 1, Villarreal 1.
L'Arsenal ja plaer guanyant el seu partit a la Premier.
Sí, ja veureu el gol repetit, perquè Madueke ha servit un corna des de l'esquerra de la porteria del Leeds, i Darlow, el porter de Leeds, ha intentat refusar la pilota al primer pal, ja que ha fet és pràcticament introduir-se-la a la seva porteria. Gol de l'Arsenal, el segon, Leeds United 0, Arsenal 2, 42 de la primera part.
I Marc, l'ha tinguda claríssima, l'Espanyol, després d'encaixar aquell penal que, per fortuna, Salvador, la portera de l'Espanyol, l'ha pogut aturar. Bona aturada de penal de Salvador, i a més també ha aturat el refús, i en la jugada consecutiva ha estat a punt d'avançar-se l'Espanyol.
Sí, el nom propi d'aquest partit és Nerea Nevado, perquè ha estat la futbolista de l'Atlètic Club que ha fallat el penal que li ha aturat Salvador, però a la jugada següent, sessió de l'Atlètic Club de Bilbao, i Nerea Nevado, que literalment amb una rematada de mitja tisora ha pogut salvar el gol d'Anna Torrodà, que l'havia col·locat bé, però gran aturada de la jugadora de camp de l'Atlètic Club, i es manté l'empat a 0 al minut 28.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
M'he emocionat, és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-la perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes. Jo crec que ha de venir sí o sí.
Germans de Sang al Teatre Condal. Última funció 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Avui, endinsa't en espais inèdits de la Casa Batlló i celebra el centenari de Gaudí amb un espectacle de llum, moviment i so fascinant. En directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona. Casa Batlló, Mapping 2026. Aquest vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
El brot de pesta porcina a Collserola ha trasbalsat el sector del porc.
Tardo d'hora acabaria arribant. És molt complicat parar el forc senglar.
Sense exportacions i amb l'àrea de confinament, moltes explotacions perillen.
La gent de la zona zero no tenim culpa de res. Jo no tinc cap porc malalt.
Pel molt que tinguis un bon confinament, mai podrem estar segurs.
30 minuts. La pesta del porc. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos. Diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto, m'encanto.
Fixa't com sona, edició clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell solar.
I tant!
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, un crit d'alerta.
N'estem farts.
Sí, sí. He fet un programa, una extensió de Google Chrome, que et permet navegar en català a les xarxes.
El català sempre i a tot arreu.
Jo visc en català, gairebé al 100%. Jo ja he fet una mica el canvi de xip de com intentar viure al 100% a Barcelona en català.
I tranquils, perquè els catalans fan coses.
És un mòbil que no té contingut addictiu. No té xarxes, no té pornografia, no té apostes, no té jocs, però alhora té totes les aplicacions que sí que són funcionals.
Sense fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. 20 temporades. 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira, girant des de l'agost del 2004. Amb David Clopés.
10 minuts i les 5 de la tarda. De seguida, per cert, sentirem Joan Laporta. Joan Laporta, des d'Elx, ha parlat del Madrid i també d'altres coses. De seguida, el Roger Gusà ens explica el més destacat del que ha dit Joan Laporta a la prèvia d'aquest partit, Elx-Barça, que ha començat a les 9 de la nit. Estàs fotut avui, Sergi, que em trobo, eh?
No pares d'estornudar. Porto uns dies amb un refredat important.
Saps què vol dir això? Que l'Oriol i jo palmarem.
Mira, doncs, tots els amics, tots els germans.
Jo no tinc el micròfon obert.
No tens el micròfon obert, ara el tens obert.
No, no, esperem que no.
Molt bé, micròfons oberts.
Ja va la baixa, però, eh?
Molt bé, va, escolta'm, passo per l'Espanyol, Lliga F, Atlètic Club Espanyol, Alezama, acostant-nos al descans, Marc Andrés, continua l'empat a 0.
Minut 35 de partit, continua aquest empat a 0, i des de l'última ocasió que havíem dit, aquesta sessió que ha salvat Nerea Nevado sota pals de l'Espanyol, doncs no ha passat gaire cosa.
Teníem pendent el Xevi Soler d'Alemar, des del Tartiere d'Oviedo, crec que el té al seu abast. Xevi.
Doncs mira... Thomas Lemar, a la zona mixta de l'estadi. Tom, es un punto que os... o sea, unos tres puntos perdidos. ¿Lo veis como tres puntos perdidos hoy?
Sí, claro, porque queremos ganar todos los partidos y yo creo que hoy era un momento para seguir en nuestro camino. Bueno, ellos han hecho un buen partido. Al final que han ganado el partido, nosotros tenemos que seguir nuestro camino y va a ser difícil hasta final de la temporada y vamos a seguir peleando.
Lo ha dicho Michel, ¿falta generar más peligro?
Sí, la verdad que falta generar más peligro, que tenemos mucha posición, pero cuando llegaremos al final de las jugadas nos falta un poquito y vamos a trabajar eso y a ver si nos sirve mucho.
Y eso, Tomás, ¿por qué pasa y cómo se entrena, cómo se cambia? Porque en la primera parte habéis sido muy superiores, pero al final miras ocasiones de gol y casi casi hay una por equipo.
Como lo ha dicho el míster, que tenemos buena posición, pero al final si queremos ganar los partidos tenemos que ser más constantes en las áreas, que sea defensivas o ofensivas, y hoy nos ha tocado perder y tenemos que levantar la cabeza y a ir a Sevilla a hacer un buen partido y a intentar ganar ahí.
¿Hasta qué punto era importante ganar hoy? Lo digo por acercarte un poquito más a la zona media de la clasificación y alejarte de abajo, ¿no? Parecía, y viendo la primera parte, que era una muy buena oportunidad, que hoy a lo mejor se ha desaprovechado una buena oportunidad para estar más tranquilos.
No, era una buena oportunidad, pero vamos a tener otra. Tenemos que pensar al siguiente partido y ya está. Tenemos que levantar la cabeza y a seguir adelante.
Doncs Thomas Lemar a la zona mixta Oviedo, no zona mixta per cert, sí, planíssima de gent, comentant aquesta derrota del Girona. Molt bé, doncs gràcies Xevi, tanquem línies amb l'estadi del Tartiere, amb aquest Oviedo 1, Girona 0, pròxim partit, insistim, dissabte que ve a Sevilla, al Pizjuán, a 6:45 de la tarda. Primera divisió, Oriol, continua l'empat a 1 entre Osasuna i Villarreal.
El 35 de la primera part, Osasuna 1, Villarreal 1.
I l'Albacete, el pròxim rival del Barça, a la Copa del Rei, està guanyant el seu partit.
Seria la quarta victòria consecutiva de l'Albacete. Ara el 38 de la primera part, Albacete 1, Saragossa 0.
6 minuts i seran les 5 de la tarda. El Roger Busà ja ronda per aquí. Hola, Arbo.
Què tal? Bona tarda.
Ara seguida m'expliques el que ha dit Joan Laporta des d'Elx. Sí, parlat del Madrid, eh?
Sí. Sí, sí, no, perd oportunitat per atacar el Madrid el i està content, ara explicarem per què.
Molt bé, abans, deixeu-me que passi per Buit a Ull. Abans hem pogut saludar el Biel Cadilla, que ens ha seguit avui aquesta prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya, d'esquimo. Estàvem molt pendents de l'Oriol Cardona, que ja sabeu, és la gran aposta catalana per aconseguir medalla als Jocs Olímpics de Milà, Cortina d'Ampezzo, que comença la setmana que ve. Ahir, tranquil·lament vam poder conversar amb ell, una conversa que podreu escoltar a partir de les 6 de la tarda. L'Oriol avui a la prova sprint ha acabat segon en un duel directe amb el francès Anselmet, finalment ha guanyat el francès ell segon, feia la sensació que potser per evitar riscos, qualsevol caiguda, qualsevol lesió a les portes dels jocs, s'ha deixat anar una mica a la part final. Però teníem dos catalans més, també a Boí Taüll, que seran als Jocs Olímpics de Milà. Són Lot Ferrer, que també participarà als Jocs a la prova sprint, i la Maria Costa, també serà la prova sprint, en aquest cas la prova femenina. Avui han sigut a Boí Taüll, amb Lot a la final, juntament amb l'Oriol Cardona, acabat sisè, i amb la Maria, que no ha pogut passar de les semifinals. Amb tots dos, s'hi ha pogut parlar el Diego Cadilla.
Mira, amb Lot Ferrer i la Maria Costa, Lot, que ha arribat a la final, Lot, tu esperaves això?
Sí, bueno, ja havia fet unes quantes finals. L'objectiu era arribar a les finals per començar a guanyar la forma i tenir una bona sensació pels jocs, així que content d'haver tornat a les finals. A Utah, que va ser la primera competició de la temporada, ja vaig fer final, vaig caure i vaig fer sisè, i a Courchevel, després havíem fet un bloc d'entrenament, a Courchevel vaig arribar una mica més cansat, així que vaig quedar a les portes a la final, i ara l'objectiu era que la forma anés creixent i intentar arribar a la final per tenir un bon gust de boca i així els jocs encarar-los amb moltes ganes.
I la Maria no ha pogut passar dels quarts, però em comentaves que t'has sentit millor que a Courchevel, no?
Sí, ara l'objectiu és anar trobant més bones sensacions. A Courchevel venia amb menys energia, sí que és veritat que vaig passar quarts, però bueno, a vegades un resultat no emmascara un mal rendiment, que va ser en aquell cas. Avui estic més satisfeta de com he gestionat la cursa i del rendiment d'avui, i amb moltes ganes dels jocs, que això va cap amunt i esperem fer-ho bé allà.
Uns jocs en què aquesta disciplina per primera vegada serà olímpica. No sé com afronteu aquesta cita històrica, podríem dir, no?
Sí, no, és una oportunitat única, així que moltes ganes d'aprofitar-la. Al final hi ha molt pocs esportistes que hi van, així que aprofitar-la i intentar fer el millor resultat possible.
Sí, disfrutar-ho, que són els consells que ens dona tothom i que realment tenen raó, no? Perquè al final quan disfrutes tot va fluint i segur que si ho disfrutem sortiran uns grans resultats.
I sentiu una mica de pressió també per les expectatives que hi ha de possibles medalles, dels resultats que es puguin obtenir en aquests jocs?
Sí, la pressió sempre hi és. Com diu molt bé el Maria, sempre ha dit que si hi ha pressió vol dir que les coses van bé i que les estem fent bé. Per tant, sí, de sentir pressió. També és veritat que l'Oriol i l'Anna porten sent dels millors del món els últims anys, i crec que això a nosaltres, que som els joves, ens treu una mica de pressió, perquè són ells els que han de fer el resultat, i nosaltres doncs anem aquí darrere, i crec que això ens pot beneficiar perquè tindrem una mica menys de pressió i aviam si podem donar la campanada.
Sí, és el que diu Lot, no? Al final, a les situacions aquestes de pressió et fan treure la millor versió de tu, i això és el que aprofitarem en aquests primers jocs de la, bueno, absoluts. Som joves i esperem seguir molts anys més.
Quan marxeu cap a Itàlia?
El 16 de febrer, i competim el 19, nosaltres.
Doncs molts ànims i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, aviam què tal.
Moltes gràcies.
Falten 6 dies perquè comencin els Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo. Aquesta tarda el tot gira...
Crec que molta pressió ve dels mitjans més que dels capses.
De nosaltres, eh?
Sí.
Les entrevistes,
aquestes
no?
Preguntes.
Aquestes preguntes.
Però bueno, és lo normal. És lo normal. Al final, estic on estic per anar a un joc, estic per lluitar a medalla, i si m'afectés molt la pressió, si ho portés malament, doncs poder no hauria d'estar aquí.
Oriol Cardona, l'aposta catalana dels Jocs.
A partir de les 6, conversa olímpica amb l'Oriol Cardona. De seguida la Berta Torrades amb les notícies, i de seguida el Roger Bosà amb aquestes declaracions de Joan Laporta parlant del Madrid des d'Elx, avui Elx-Barça a partir de les 9 de la nit. Buscarem, senyors horaris, de les 5 de la tarda, amb el partit de Lezama, el partit de Lliga F. L'Espanyol està empatant a 0, partit que és obert, no té gols, Marc Andrés, però té alternatives.
Sí, de fet, fa poc, tot just un parell de minuts, Ona Baradat ha estat a punt de pescar una centrada lateral de Brown per intentar fer el 0-1, però s'ha avançat la defensa Nerea Nevado, i per contra, Romain Salvador ha pogut aturar sense gaires dificultats un xut des de la frontal de l'Atlètic Club. Minut 43, segueix aquest empat a 0 per dos equips força igualats a la classificació. Recordem-ho, que l'Espanyol té 20 punts, és 11 a la classificació, Atlètic Club 9è amb 23.
Caram, aquest que crida l'Atleti s'està deixant la bola, eh?
Aquí mira. El Lezama...
Caram, tu.
Gens malament, el programa sempre... Sí, sí. A vegades es veu més ple, a vegades es veu més buit, però sempre hi ha una afició molt fidel, i sobretot és una afició molt fidel quan l'equip obre l'estadi de Sant Mamés perquè hi jugui l'equip femení, i normalment sempre té molt bones entrades els partits que juguen a l'estadi gran del Club de Bilbao.
Recordem que els altres dos catalans juguen demà, eh? A les 12 del migdia ho farà el Badalona a Palamós, i serem amb l'Alfons Gorina demà, Badalona a Eibar, i demà transmissió del Tot Gira a 4:45 des del Johan, Barça-Sevilla, amb el Marc i amb la Mireia Vera, que t'acompanyarà demà per fer la transmissió d'aquest, que és l'últim partit abans del partit de Copa de la Reina, dijous que ve, Real Madrid-Barça, quarts de final de la Copa de la Reina, que, per cert, podreu seguir en directe a la TDG, partida és el que ens espera la setmana que ve.
Un mes a la TDG, que us recordem, després de la final de la Supercopa, parlaven de les possibilitats de quants Barça-Madrid hi podia haver. Doncs hi han hagut o hi hauran els dos de Lliga, de moment només n'hi ha hagut un, hi haurà el de Copa de la Reina, i si el Real Madrid supera la repesca
a la Champions
també sí. Es trobaran a la Champions, per tant, doncs un any ple de clàssics.
Si no recordo malament, la Champions, el play-off de la Champions, que juguen Real Madrid i Atlètic de Madrid, entre d'altres, serà la setmana que ve, no l'altra, d'aquí 15 dies, quan es jugui